bon dia, són les 7. Aquest divendres, avui és el dia en què el Consell de Ministres ha d'adjudicar les obres del túnel del TGV per sota de l'Eixample de Barcelona, si ens atenem al compromís que va contreure la vicepresidenta del govern la setmana passada, després que hi hagués algun indici que potser ho deixaríem per després de les eleccions. De tota manera, la justícia, recordem-ho, ha de dir l'última paraula, pot dictar la suspensió cautelar de les obres i, per tant, aquest serà un embolic que no ens deixarà. Avui tenim també sobre la taula un intent de solució a un problema. Aquest país, Catalunya, ha rebut més d'un milió de persones en els últims anys procedents de països molt diversos, de cultures, de llengües molt diverses. Arriben famílies i, és clar, òbviament, s'han d'escolaritzar els fills d'aquestes famílies. Van a les aules d'acollida, de l'institut, de les escoles, i s'intenta que immediatament s'integrin en la vida normal de les classes. Bé, això no sempre és fàcil, això pot alentir el ritme de comprensió, d'ensenyament, el ritme normal d'una classe, de manera que el Departament d'Educació ha pensat que pot haver-hi una solució diferent per mirar d'integrar aquests nois i noies que arriben d'altres països a mig curs, que és portar-los a unes aules segregades, posar-los per nivells de coneixement, no exactament per edat, temporalment, i quan ja comencin a entendre la llengua i se'ls consideri capaços de seguir una classe, passar-los a les escoles i instituts. Doncs bé, Reus i Vic estrenaran aquestes aules segregades que no tenen el consens de tothom. Hi ha qui critica aquesta mesura. De manera que en parlarem aquest matí d'aquesta notícia, però naturalment també us convidem a opinar-ne, mati@catradio.cat. Una vegada més ens dirigim al sector de l'ensenyament perquè ens digui quin és el seu punt de vista de fins a quin punt aquestes aules segregades poden ser interessants a l'hora de resoldre un problema que d'altres vegades, que d'altra banda, vull dir, moltes vegades s'ha evidenciat. Que n'hem parlat aquí amb mestres, amb professors, normalment quan hem demanat opinió, quan hem demanat participació a propòsit de com l'escola s'havia d'enfrontar, era com aquell que diu la primera trinxera a una situació que se'ns ha donat com a nova, que és la integració de persones que han vingut d'altres països. L'actualitat del dia a la plana política continua passant per la crisi oberta al Partit Popular després del no a Gallardón d'anar a les llistes de Madrid. Per mig tapar-lo, ahir van intentar presentar, ho van aconseguir, però no van aconseguir tapar tota la crisi del cas Gallardón, presentar el número 2 per les llistes de Madrid, que no és un altre, com és sabut, que el qui va ser president d'Endesa, Manuel Pizarro. El van presentar amb tota la trompeteria, amb Rajoy fent de mestre de cerimònies. És candidat per Madrid, però no va parar de parlar de Barcelona i de Catalunya. I fins i tot va dir que ell és un altre català, que va treballar aquí a Tarragona, la seva primera destinació com a advocat de l'Estat, que s'ha preocupat per millorar la nostra qualitat de vida molt més que altres, i que aquí s'han invertit diners que venien de tota Espanya. De seguida ho escoltareu. Per cert, José Manuel Lara, que acostuma a parlar poc, però que quan parla reparteix bastant, va dir ahir que no creu que el fitxatge de Pizarro aporti vots al PP de Catalunya i que no és el mateix gestionar una empresa que l'economia d'un país. Dos presidents són notícia. José Montilla va estar aquí ahir al programa de Xavier Grasset, va dir que el coneixement de les balances fiscals ajudaria a la transparència, però que no seria una condició suficient com per solucionar el problema del nostre finançament, i el lendakari Ibarretxe, que va dir que la consulta que ha plantejat pel 25 d'octubre va de debò, que no és un farol per negociar res, que és una consulta per una nova generació. I diu, si tan segurs estan que m'estavellaré, per què no m'ho deixen provar? Doncs perquè no és que tinguin por de la pregunta, sinó de la resposta. Avui, acabada la tertúlia, Muriel Boigues, Joan Tàpia i Bru Rovira, Maria Àngels Alcàsser, música en directe. La de Joan Isaac, ara fa una mica més d'un any el van haver d'ingressar amb problemes cardíacs, i ara acaba de publicar un disc titulat La vida al sol, amb lletres i músiques que demostren que Joan Isaac li ha passat el mateix que tothom que ha viscut un ensurt greu, un tràngol d'aquests de salut, que és que admires la vida d'una altra manera. Fixeu-vos els títols de les cançons: Que tramposa és la vida, Breu cançó d'amor per a dues filles, No hi ha res urgent, o per envellir, Demano poc. Joan Isaac, a quarts de 10, aquí al programa entrevistat i també cantant en directe. És divendres, 18 de gener del 6. Avui la frase de la setmana de Josep Maria Espinàs comentarà una que va pronunciar el cardiòleg Valentí Fuster quan l'entrevistàvem dimarts passat al programa des de Sant Benet de Bages. Per ell, a aquella hora, quan l'entrevistàvem, eren quarts de 6 del matí. Parlava des de l'Hospital de Nova York on treballa i deia: cada dia arribo a treballar cap a les 5 o quarts de 6 i em dedico a pensar i a prioritzar. El gran problema d'avui dia és la batalla per decidir què és important i què no ho és. Aquestes són les notícies del matí.
Comença el Matí de Catalunya Ràdio. Amb Antoni Bassas.
7:05 al temps. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Com serà aquest cap de setmana?
Doncs senzill d'explicar. Serà assolellat i sobretot càlid pel que és l'època de l'any. Per què? Doncs perquè arriba una massa d'aire més càlid, tindrem sol a gran part de Catalunya i màximes previstes entre 18 i 23 graus, que déu-n'hi-do. I com a mostra dir que algunes valls pirinenques, al fons de les valls, per tant, algunes màximes podran fregar els 20 aquest cap de setmana. Això sí, hi haurà algunes boires matinals cap a l'interior i aquestes boires demà podrien persistir fins a migdia, però diumenge podrien ser una mica més persistents. De tota manera, en aquesta època ja els hi costa d'estar ancorades tot el dia. En aquests indrets la temperatura es quedaria més curta. De moment, fins que això no arribi, avui s'allunya el front càlid, restes de núvols prims i la ventada d'aquesta nit a les terres del sud, que ha portat l'anemòmetre a marcar 105 km per hora a l'Hospitalet de l'Infant o 75 a Valls, tot això va de baixa.
Gràcies, Francesc Mauri, 7:06. Ara el trànsit, RAC, Alan Cabanyes, bon dia.
Bon dia.
Com tancarem la setmana?
Doncs, de moment, amb els problemes habituals d'aquesta hora, no podem dir que hi hagi complicacions destacables, però sí que va engegant el trànsit als punts clàssics, podríem dir, del matí. L'AP7 amb 2-3 quilòmetres de circulació lenta amb aturades de Rubí al Papiol en direcció Tarragona. També comença a aturar-se la C58 al nus de la Trinitat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. I, a més endavant, es carrega la zona de Ripollet en sentit Terrassa i Abadia. Hi ha retencions en direcció al sud. També comença a anar planíssima l'autopista del Maresme, l'últim tram entre Sant Adrià i el nus de Glòries, i també el Baix Llobregat va despertant el trànsit a vies com ara la B23 al seu pas per Sant Joan d'Espí, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Hi ha retencions, a més, a la Nacional 340 a l'altura de Vallirana i l'autopista del Garrafes Valentín entre Viladecans i Sant Boi en direcció a la Ronda de Dalt. A més, segons el Servei Català de Trànsit, continuen sent necessàries les cadenes avui a la C28 per passar encara al Port de la Bonaigua, i pel que fa a Barcelona, es van alentint totes dues rondes en sentit Llobregat, la Ronda de Dalt entre Meridiana i la Vall d'Hebron i la Ronda del Litoral, en aquest cas del Fòrum a la Barceloneta. És tot des del RAC. Bon dia.
Les 7:07, una mica de Ràdio Cafè, aquesta hora. Aquesta hora, Núria Coll, Víctor Correal, què tal? Bon dia.
Hola, Antoni.
Va, comença tu.
La meva notícia es diu prohibit trencar raquetes, i és que els organitzadors de l'Open d'Austràlia han multat 12 tenistes pel seu mal comportament. I què han fet? Doncs, segons ells, dir obscenitats en veu alta, obscenitats audibles, concretament deien, i també el que anomenen abús de la raqueta, o sigui, fotre cops de raqueta tot el que es mou si les coses no et surten bé. Val? Cada un d'ells hauran de pagar uns 600 euros de multa.
Trobo que han fet bé. Jo crec que és impresentable no controlar-se. Home, evidentment sempre pots deixar anar alguna paraulota encara que t'acabin multant, però això d'anar destrossant raquetes no és un menyspreu molt poc pedagògic. O sigui que,
i que van cares.
Aplaudeixo aquesta mesura, esclar, però com que ells no els hi ve d'aquí, doncs van destrossant raquetes davant de les càmeres. I la teva, Núria?
L'avi José Mari Aznar ha estat avi per tercera vegada. La seva filla Anna, que té 25 anys, i Alejandro Agá, que han estat pares per tercera vegada. Al nen li han posat de nom Pelayo, que era el nom que havien triat, si era nen, la princesa Letícia i el príncep Felip, però com que no fan més que tenir nenes, que també barallar-se per posar-li Pelayo al teu fill.
Pelayo, una cosa racial.
Un nom modern, de moda.
Sí, la reconquesta. Guanyen els de la raqueta. 7:08.
El Matí de Catalunya Ràdio.